el servei de Rodalies?
Home, baixa, una mica baixa. No, home, no tenim un bon servei de Rodalies. Les incidències són constants, però és que sobretot el temps de trajecte no ha millorat en els últims 40 anys. Jo en tinc 43 i no recordo que a Barcelona hi arribem en menys d'una hora i 20, una hora i 25 minuts.
Meritxell Roger, Tortosa, l'alcaldessa, bona nit. Quina és la valoració que fan del servei de ferrocarril que tenen a les comarques?
És un mal servei, estem molt, molt mal connectats, tant amb Barcelona com amb Tarragona, tant la R15 com la R16 no funcionen com hauríem de funcionar, que quan jo estudiava a Barcelona a finals dels 90, primers del 2000, ens costava menys arribar a Barcelona que ara. Per tant, estem parlant de que ara arribar a Barcelona costa entre 2 hores i mitja, 2 hores i 50, depèn del tren, si funciona bé.
Puigcerdà, a aquesta hora de la nit, alcalde Piñeira, bona nit. La nota que des de la capital de la Cerdanya es posa al servei de Rodalies, quina és?
Home, bastant millorable. Una línia que té moltes mancances i que, malauradament, arrossega un dèficit endèmic d'inversions i de manteniment de la...
Pere Regull, alcalde de Vilafranca. Bona nit. Vilafranca del Penedès, bona nit. Quina és la nota que posaria el servei que avui reben els usuaris del Penedès?
La veritat és que la nota és molt baixa, Molt baixa perquè no hi ha la fiabilitat d'aquesta de la que parlava el Pere Macias ara mateix, no? Quan entres al tren ara en aquest moment, doncs mira, la meva filla fa 2 dies, en comptes de trigar 55 minuts, va estar 2 hores, no?
Quin èxit,
Jo, mira, jo...
I a tot això, no, alguna explicació de Pere Macias? Ja no va tornar a intervenir.
No, sí, va tornar a intervenir.
Va fer tan petit que ja no arribava al micro.
Jo tinc l'explicació.
Vostè, l'explicació sí. És parlar sobre meu mentre jo estic parlant. Endavant.
Ell explica...
Un moment, endavant, digui.
Aquest home, el Macias, diu que falla quasi un de cada 10, vale? Quants trens passen cada dia? Per tant, cada dia en falla un, com a mínim. Saps què vull dir?
Sí.
Per tant, les dades ja funcionen, és això, vull dir, que coincideixen. Un de cada 10, diu, més o menys, no?
Sí.
Quants trens passen un dia a una estació?
On vols anar a parar?
No? Pues cada dia en falla un o dos.
O més.
On vol anar a parar? Bueno, que ja les seves dades són correctes, vull dir que és això, un de cada 10 que falla.
Però on vol anar a parar?
Ella està molt content perquè en falla un de cada 10, està supercontent.
La cara del Toni no és gaire...
És que no sé què aporta aquest comentari.
Sí, no sé què aporta, perquè...
Vol escoltar... No, que ell no s'ha de defensar. Un diu, no, només falla un de cada 10, l'altre diu, no, pues en fallen molts. Bueno, és que un de cada 10 són molts.
Vol saber per què fallen? Perquè el Pere Macias explica per què fallen. I atenció, fallen per això.
De cada 3 incidències que hi ha, una es deu a problemes de la companyia operadora,
Renfe.
Que després veurem què són, una...
Però,
de la,
però
de,
és que...
Deixi'm acabar d'explicar.
No, és
una
que,
de la xarxa...
És que a l'usuari...
Exacte.
L'usuari...
No li expliquem aquestes coses.
Ja li he dit jo que això era Adif, Renfe,
clar.
El Ministeri és el Triangle de les Bermudes,
clar.
I a la gent que ens està...
L'usuari...
A la gent que ens està veient
perdoni.
No vol Triangle de les Bermudes.
L'usuari, el que vol l'usuari, és un bon servei. Avui li explicaré l'última incidència que ens ha passat. Un tren a l'alçada de Montcada ha atropellat uns quants porcs senglars. Ha passat això avui. Per exemple, ahir vam tenir 2 incidències grosses. Una que va ser, desgraciadament en tenim masses, un suïcidi de la línia del Maresme. I vam tenir també una incidència per obres. Per evitar les causes d'infraestructures estem invertint molts diners. Renfe té uns sistemes d'informació, jo penso, prou potents, fins i tot a les xarxes.
Això són...
Bueno, són els arguments del responsable de l'oficina de coordinació del Pla de Rodalies a Catalunya, que cada cosa al seu lloc, se li ha d'agrair que ja anés...
No tornarà més, jo crec.
Bueno, que anés al fax de 8TV.
Man,
i des d'aquí
preguntar...
felicitar a l'Eduard Pujol pel programa i per l'entrevista. Programes que hauria de fer una televisió pública com TV3 i que és curiós que no fa. Per tant, ho fa una televisió privada com és 8TV. El món al revés. Perquè aquestes explicacions i tots aquests arguments s'han de fer en un altre... S'han de fer, es poden fer en una privada, però també seria interessant de tant en tant escoltar aquests i d'altres problemes com la seguretat, la sanitat, els problemes del que són les llistes d'espera, el que és el fred a moltes aules, programes indefinits socials que segons quins àmbits de la televisió pública no es toquen. Doncs, Rocco, ho deixem aquí perquè ves per on, parlant de rodalies i de trens, tenim la ministra... Sí, d'aquí 3 minuts. Li farem, li preguntarem aquestes i d'altres, no, crec que no aclarirem massa cosa, però...
De PSC.
Però, sí, sí, és del Partit Socialista.
Sí, de PSOE, sí.
Sí, 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 en principi, sí.
Pues sí. Que bé.
RAC 1.
Bon Nadal, peixateres del Clot! Bon Nadal, adoptants de gossos d'Horta, pagesia de Collserola! Bon Nadal, tietes de l'Eixample! Bon Nadal, paradistes de Santa Llúcia! Bon Nadal, Barcelona! Bon Nadal, família!
Entra a barcelona.cat/Nadal. Ajuntament de Barcelona.
Break Free torna a Barcelona després del seu èxit. El gran tribut a Queen amb temes com We Are The Champions, I Want To Break Free, We Will Rock You. El 17 de desembre al Palau de la Música. Entrades a Palau de la Música i a nkprodarte.com.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
Viu el Nadal al Palau de la Música Catalana amb el concert d'any nou de l'Orquestra Simfònica del Vallès. Viu-lo com si fossis a Viena i gaudeix de la música més alegre i festiva d'Strauss amb obres com el Danubi Blau o la Marxa Radetzky. Els dies 1, 2 i 7 de gener al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com. Viu el Nadal al Palau de la Música Catalana amb la Simfònica del Vallès i gaudeix del concert de bandes sonores homenatge a John Williams amb la veu de Salvador Vidal. Reviu la màgia de Star Wars, Superman o ET, entre altres, el 18 i 19 de desembre i el 8 de gener al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
Lloga el teu pis amb total seguretat i garantia. Renta Garantizada, l'única empresa que assegura el cobrament del teu lloguer i que et seguirà pagant encara que l'inquilí no ho faci. A més, s'encarreguen de totes les gestions. Informa't en el 900-12-0301 o a rentagarantizada.es.
Julio Manrique dirigeix Amèrica, de Sergi Pontermayer a la Villarroel. Una família de l'alta burgesia barcelonina celebra l'aniversari del seu fill. Però una visita inesperada farà sortir a la llum l'autèntic origen de la seva fortuna. El tràfic d'esclaus a la Cuba del segle XIX. Compra les teves entrades a lavillarroel.cat i a regalateatre.cat.
Dijous, 8 de desembre, Fira Oleotèxtil a l'Espluga Calba.
A la cooperativa de l'oli, esmorzar, visita al Molí Vell, degustació i venda de l'oli nou, visites al castell, inflables.
A partir de les 11, vermut musical amb la cooperativa John Phil, on podràs comprar jerseis de la nova col·lecció Setjor amb disseny d'Òscar Dalmau a preus molt especials.
Dijous 8 de desembre, vine a la Fira Oleotèxtil a l'Espluga Calba.
El Nadal a Mataró ho té tot. Una gran fira de Nadal i un tió gegant. Botigues plenes de somnis i mercats i restaurants per fer les delícies de tots. Té pastorets, concerts i una màgica cavalcada de reis. El Nadal a Mataró ho té tot. Vine i aparca 30 minuts gratis. Visit mataró.cat.
Encara no tens el teu Marcelinus?
Marcelinus és un jersei dissenyat i confeccionat íntegrament a Olot, amb una producció limitada. El jersei de tota la vida, amb un aire renovat i contemporani, però accessible, com tu.
Que no se t'escapi cap detall. Mira't la pàgina web marcelinus.cat i veuràs com fem els nous Marcelinus i on pots trobar-los.
Marcelinus, jerseis amb nom propi.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat. Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Ves per on, amb el Rocco Eisenhauser recuperàvem una conversa que es va mantenir el dissabte al Fax d'Avui TV amb Pere Macias parlant de Rodalies, i avui ha estat novament, malauradament, notícia per una incidència important a Rodalies. Concretament s'investiga per què han xocat dos trens de Rodalies a Montcada i Reixac i que ha deixat, recordem el balanç, 155 ferits. Cap, això sí, greu.
Exacte, ha passat pels vols de les 8 del matí quan un comboi de la R4 que entrava a l'estació de Montcada i Reixac Manresa ha encalçat per darrere un altre tren que estava parat i carregant passatgers cap a Barcelona. En aquest moment, entre els dos trens hi viatjaven unes 800 persones i algunes doncs, han sortit disparades i s'han viscut moments de nervis, com han explicat alguns d'ells a TV3.
Jo tinc una contusió, o sigui una ferida aquí, a la cadera, i com la gent se m'ha caigut a sobre quan he caigut, perquè quan ha donat el frenazo hem caigut a terra, molta gent.
Hem saltat tots dintre del tren, pel terra, jo dintre del que cap estic bé, d'un cop a la cama, però hi havia gent sagnant, desmaiada, han tret en camilles.
Jo estava al primer vagó i llavors hem notat un xoc molt fort. Llavors hem vist gent que, clar, amb aquest xoc sortia, doncs, amb el cap s'ha donat un cop a les barres del tren, alguns han sortit una mica despedits cap a fora.
Ha estat molt espectacular perquè hem fet mal, he estat sangrant per cent de temps.
Hem valorat...
Finalment, una quarantena de persones han acabat en centres mèdics i hospitals per contusions, però, com dèiem, cap de gravetat. Això ha provocat retards durant hores a les línies R4, R7 i R12. Tant el Ministeri com els Mossos han obert expedients i investigació per saber què ha pogut passar. La corba tenia poca visibilitat, una passatgera del tren que ha encalçat l'altra apuntava també a TV3 un possible problema de comunicació.
M'hem pujat a Barberà el tren i no tirava, han dit per megafonia que en 5 minuts tiraríem perquè havia un tren que estava, el del tren de davant, estava averiat i quan han passat 5 minuts ha tirat i bueno, suposo que el tren que havia abans estava encara averiat i hem col·lisionat.
Les incidències a Rodalies avui, però, no acaben aquí. Un cotxe ha caigut barranc avall entre Reus i el Morell. El conductor ha pogut sortir del vehicle abans que un tren l'embestís. Això ha obligat a tallar la circulació a les línies R14 i R15 i traslladar els passatgers del comboi en autobusos.
Saludem a aquesta hora Raquel Sánchez, ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Senyora ministra, bona tarda.
Bona tarda.
I gràcies per acompanyar-nos. Primer de tot, si tenim alguna novetat d'aquest últim accident a Reus, si s'ha pogut restablir ja el servei.
Bueno, sí, el que em deien és que estaven intentant restablir el servei, no em consta que hagi estat fins ara, perquè s'ha produït doncs, fa una estona i per tant doncs, no em consta que s'hagi restablert encara el servei, però bueno, s'està actuant per tal de poder garantir el restabliment el més aviat possible, no? I també s'estan investigant, òbviament, les causes d'aquest accident doncs, que també s'ha produït en principi per una caiguda del vehicle des d'un terraplè, no hi havia cap pas a nivell en aquell punt, amb la qual cosa, doncs, bueno, tot sembla ser que ha estat un vehicle que ha sortit de la via i ha caigut.
De l'accident d'aquest matí, alguna primera hipòtesi de com ha pogut topar un tren amb l'altre a Montcada? S'havia especulat que podria ser la boira, no sé si tenen alguna dada més. Hi havia una passatgera que deia que el tren de davant anava amb problemes, que estava espatllat, que per megafonia el tren posterior, el que anava darrere, ha navejat que hi hauria un retard de 5 minuts perquè el tren arrenqués. Finalment ha arrencat i ha estat quan ha topat. No sé si ens pot donar alguna dada més al respecte.
No, mire, jo no tinc aquesta informació i en qualsevol cas el que nosaltres ens han informat tant els serveis de Renfe, Adif i també els propis Mossos d'Esquadra, la policia judicial que estava aquest dematí, perquè jo m'he personat allà a l'estació de Montcada, Manresa, i el que ens han informat és que hi havia un tren que estava aturat, perquè aquesta estació, doncs, en aquest sentit, doncs, funciona com a fi de trajecte, que el tren posterior doncs, havia de fer l'aturada, i a més aquesta és una maniobra que es produeix normalment en aquesta via i en aquestes condicions, i que, per tant, doncs, bueno, no s'ha produït correctament. En principi, s'han de determinar les causes, s'ha pres declaració als maquinistes, també a testimonis, ara s'hauran també de saber tots els informes tècnics, de conèixer tots els informes tècnics, el contingut de la caixa negra, i a partir d'aquí, doncs, segons ens han informat els propis Mossos d'Esquadra, doncs haurem d'esperar unes setmanes per poder determinar amb rigor quines han estat les causes, no? Però jo crec que ara no és moment de fer especulacions, evidentment doncs, han estat uns moments d'angoixa, de nerviosisme, i jo el primer que vull és demanar disculpes als passatgers, però bueno, també dic que oferirem tota la informació que sigui precisa tan bon punt la tinguem.
Es diu que el tren de Montcada anava en marxa a la vista. Què vol dir això, senyora ministra?
Això vol dir, doncs, que precisament hi ha un tren aturat que està davant, a la mateixa via, i que a partir d'un determinat punt, doncs, el tren que està circulant, que també s'ha d'aturar al darrere d'aquest tren que ja està estacionat, doncs, ha de fer una maniobra de frenada. Llavors, doncs, bueno, aquí, doncs, aquesta és la maniobra que jo els explicava abans, que es produeix normalment, que s'ha produït sempre en aquesta via, i per tant, doncs, per això jo crec que és important saber què és el que ha pogut succeir perquè es produeixi aquesta col·lisió.
L'accident ha passat a una ciutat molt castigada pel pas del tren, és el punt negre de Renfe a l'estat, i han mort 176 persones. Just divendres es va anunciar l'esperada licitació de les obres per soterrar la línia en aquest punt, un soterrament promès al 2007, estem al 22. Vostè avui ha dit que no era el dia de parlar d'inversions, però l'alcaldessa de Montcada, Laura Campos, sí que ho ha fet, i ho ha fet en declaracions a TV3.
Feia molt temps que demanàvem que aquesta estació es rehabiliti, és de les poques que queden a Montcada, de les 5 que tenim, que no és accessible, està en corba, així que aprofitem també que hi ha hagut aquest accident, malauradament, per reivindicar i per exigir que es rehabiliti aquesta estació d'una vegada.
Té alguna bona notícia per l'alcaldessa?
Bueno, jo l'alcaldessa l'he vist aquest dematí i amb ella hem estat parlant sobretot de l'accident que s'havia produït avui, i també hem comentat, doncs, com ella sap, que el darrer Consell de Ministres vam autoritzar la licitació per més de 600 milions d'euros per fer el soterrament de les vies de Montcada i Reixac, que és veritat que és un projecte que s'havia endarrerit i que, en definitiva, portava la mateixa tònica que molts anys de desinversió a Catalunya, però que aquest govern ha corregit, no? A partir d'aquí estem actuant, a més, a la línia R4, amb millores d'accessibilitat d'aquesta via, amb diferents estacions, i bueno, i evidentment, doncs, continuarem amb aquesta senda d'inversions en totes les estacions que requereixin activitats o actuacions d'accessibilitat, no? És veritat que jo deia, no? Jo no deia que no era moment de parlar de manca d'inversions, sinó que feia, demanava, no?, el favor de no barrejar una cosa amb una altra, no? Ho deia perquè, bueno, he sentit alguna declaració que potser relacionava, no?, una cosa amb una altra, que deia que aquest era un motiu més per reclamar les inversions i les execucions de les inversions a Rodalies, i jo el que deia és, bueno, no relacionem aquest accident puntual amb les necessàries obres d'inversió que s'ha de fer a la xarxa de Rodalies, però que estem acometent. Jo parlava ara d'aquesta inversió a la estació de Montcada i Reixac per fer el soterrament. El dilluns vinent estaré a Sant Andreu per tal de, bueno, incloure aquestes obres tan necessàries que també han portat, doncs, al tancament del, bueno, certs afectacions del servei durant 3 mesos, i que constitueix una fita molt important a les actuacions del projecte de la Sagrera Sant Andreu, no? Per tant, tenim un pla de Rodalies que és factible, que és realista, que estem executant, que estem donant la volta amb uns anys de desinversió, i aquesta serà la nostra tònica. Aquest any tenim prevista una inversió de més de 1.000 milions d'euros a la xarxa de Rodalies. Continuem amb un ritme, doncs, molt positiu de licitacions que garanteixen també les execucions pels propers anys, i per tant, doncs, miri, intentant donar la volta amb una situació, com deia abans, de desinversió de molts anys, però que jo crec que fet a fet anem aconseguint. Demanar disculpes per totes les incidències que es produeixen en el dia a dia, òbviament, això no, va per endavant.
Dic que vostè em deia que hi ha un pressupost de 1.000 milions aquest any en Rodalies. La pregunta és, a nivell d'execució d'aquests 1.000 milions, quan s'han executat?
Bueno, aquesta és la previsió que fem per l'any 2023. Sí, però jo el que sí que li he de dir, per exemple, és que aquest any hem incrementat l'execució al voltant d'un 40% respecte al mateix període que l'any passat, no? Per tant, com li deia, estem accelerant l'execució, que en els anys anteriors no havia estat prou satisfactòria, i és veritat que per executar primer hem de licitar i hem de fer els processos de contractació, i a més ho hem fet en uns moments en els quals, doncs, també, no?, ens vam trobar amb una pandèmia, ens hem trobat ara, doncs, amb una amb una crisi, no?, derivada de la guerra d'Ucrània, que ha produït un encariment en els preus, i per exemple aquestes obres que s'han tornat a licitar de Montcada i Reixac, doncs s'ha produït per això, no?, perquè s'ha produït un increment als preus dels materials i ha pujat els pressupostos, però bueno, tot i així ho hem fet, hem tornat a licitar i ara d'aquí uns mesos podrem començar aquestes obres, no? Però com deia, primer, per executar, primer hem de licitar, hem de fer els procediments, hem d'adjudicar i a partir d'aquí doncs començar a fer aquestes execucions. Que estem revertint aquesta manca prèvia, doncs com li deia, aquest any per exemple estem executant un 40% més respecte al que es va executar l'any passat, no? Això és una mostra de que anem pel bon camí, no? Tot i que som conscients que tenen moltes inversions per fer.
Sí, sí, perquè clar, agafant el que es pressuposta, l'execució que finalment s'estableix, clar, de 1.000 milions ens quedem 368 milions, per tant, clar, és una mica, sempre ens quedem a menys de mig camí.
Bueno, no, anem a veure, parlem quan tinguem les dades, parlem
clar, de la no.
El que li he dit és que pel mateix període, pel primer semestre, hem executat un 40% més, no? Llavors, també, parlem molt sovint de percentatges, parlem molt d'aquesta informació que és un informe comptable, jo també ho dic, però jo sempre i ho explico i a més m'ho trasllado al conseller i al president de la Generalitat, que el que hem de fer és parlar de projecte a projecte, com van evolucionant les obres, com van evolucionant els projectes, quines són les incidències que es produeixen, perquè a vegades es produeixen incidències i a partir d'aquí informar la ciutadania.
Vostè em parlava que ho transmet el conseller, que ho transmet el president de la Generalitat, però el president de la Generalitat, Pere Aragonès, avui li ha fet aquesta petició.
És cert que es produeix sobre una línia, l'R4, que al llarg del seu recorregut té moltes mancances. Plou sobre mullat. Hi ha retards, hi ha manca d'inversió i ara s'ha produït aquest incident. És una raó més que ens porta a exigir que totes les promeses de millora del servei de Rodalies s'han de produir amb la màxima celeritat.
Aquesta línia, senyora ministra, la R4, no té incorporat el sistema RTMS nivell 2 que serveix per geolocalitzar els trens i millorar la seguretat viària. Un compromís inclòs al Pla de Rodalies 2008-2015. Com s'entén això?
Doncs miri, el primer que li he de fer és rectificar-li amb aquesta informació. Precisament s'estan fent actuacions a aquesta R4 per instal·lar els RTMS. Hi ha una previsió d'inversió que ja s'està fent al voltant d'uns 90 milions d'euros i per tant, doncs miri, aquesta és la meva resposta i davant d'aquesta...
Sí, però perdoni, senyora ministra, sí. Vostè m'està dient que s'està implementant, no que estigui implementat. Jo li pregunto com pot ser que del 2008 al 2015 no estigui implementat.
No, miri, el pla de Rodalies nosaltres el vam presentar actualitzat fa 2 anys. Llavors, és aquest el pla de Rodalies que estem executant, el que està previst de l'any 2020 a 2030, i a partir d'aquí jo el que li dic és que estem executant aquestes hores de l'RTMS, que vostè ja em deia que no s'estava fent res i que no hi havia previsió. Miri, jo el que li dic és que s'està fent i que hi ha...
No, jo perdoni, senyora ministra, no li he dit en cap moment... No, jo no li dic que no s'estigui fent res, jo li pregunto coses de les actuacions de Rodalies. És més, la pregunta li ha adreçat al president de la Generalitat. Jo en cap moment li he dit que no s'estigui fent res.
Bueno, vostè m'ha preguntat pel sistema RTMS.
Sí, i vostè m'ha dit que s'està implementant ara, per tant vol dir que no estava implementat.
En qualsevol cas, si em deixa, jo li explico.
Sí, per favor.
Aquesta
sí.
És la previsió de 90 milions d'inversió i davant d'aquestes declaracions que feia el president de la Generalitat, doncs, bueno, el que li deia abans, no? Que jo crec que sempre es poden demanar millores, evidentment, amb la xarxa de Rodalies, i amb això estem treballant, i jo crec que amb la Generalitat de Catalunya i amb el seu conseller estem treballant perquè això sigui així, estem treballant a les diverses comissions d'infraestructures que estem fent seguiment d'aquestes obres, però el que demanava simplement és que no relacionem un incident puntual, del qual doncs, ja sabrem les causes, doncs amb aquesta necessitat d'invertir a les Rodalies de Catalunya i, insisteixo, de revertir una situació de desinversió. No? Per tant, jo el que pretenc explicar és que mai com ara s'ha invertit tant en Rodalies i mai com ara s'està fent un esforç tan important per intentar doncs, posar el servei a l'alçada de les necessitats dels ciutadans i de les ciutadanes després d'uns anys en els que, insisteixo, hi havia una autèntica situació de desinversió. Però que les inversions requereixen el seu procés, requereixen el seu temps. Primer hem de planificar, hem de licitar, hem de contractar i després començar a executar. I en això estem centrats.
Deixem fer-li una darrera pregunta. Què passaria? O sigui, posem-nos en el supòsit de que el govern espanyol traspassa Rodalies al govern de la Generalitat. Vostè creu que canviaria... La pregunta és si canviaria moltes coses o no canviaria res?
Miri, jo no faré hipòtesis sobre coses que no han passat. Jo el que li dic és el que estem fent ara. Nosaltres estem treballant per oferir el millor servei a la ciutadania. Tenim un pla de Rodalies, tenim un coordinador de Rodalies i, per tant, per nosaltres és prioritari seguir invertint i donar el millor servei al ciutadà, als ciutadans i a les ciutadanes. No? Per tant, jo no li parlaré d'un futur i d'una hipòtesi que tampoc no sé, i la Generalitat en qualsevol cas el que ha d'explicar això, però evidentment jo el que li puc dir és el que nosaltres estem fent, el nostre compromís, i la realitat, no? El dilluns tindrem oportunitat també, no?, dintre d'aquestes obres que s'estan fent i que afecten, no?, el pla de Rodalies, que també és una part important del corredor mediterrani, doncs també tindrem l'oportunitat de poder fer un balanç de com estan anant aquestes actuacions a l'entorn de la Sagrera, per exemple, però d'altres que també s'estan abordant.
Ja per acabar, no sé si ens pot afegir alguna dada al voltant del que ha passat, ministre, aquest migdia a l'aeroport del Prat, perquè hem tingut també coneixement d'un aterratge d'emergència a Barcelona d'un avió procedent del Marroc que ha acabat amb una invasió de pista d'un grup de passatgers i 14 d'ells han fugit. En tenim alguna dada més?
Bueno, ha estat aquesta matinada, no? Aquest migdia. Llavors, sí, el que sabem és que s'ha produït aquesta demanda d'aterrament perquè hi havia una passatgera que en principi estava embarassada i que es donava la possibilitat de que donés a llum, que tingués el part en aquell moment. S'ha donat permís i a partir d'aquí la informació de la que disposem és la que ens han facilitat la Guàrdia Civil, la Policia Nacional, que s'han desplaçat a peu de pista, no?, per tal de poder atendre aquesta situació, però que s'han vist, no?, en aquell moment, diguéssim, no?, sorpresos per un grup de persones que han sortit de l'avió, 28 persones, de les quals 14 s'han pogut interceptar i estan en diferents situacions, detinguts, i la veritat és aquesta la informació de la qual disposem. És a dir, tota la informació l'està oferint en aquest cas el Ministeri d'Interior, i el que s'ha fet per part d'AENA és actuar amb el protocol corresponent quan un avió notifica que hi ha un tema d'una emergència mèdica, en aquest cas se li autoritza. Nosaltres ho posem en coneixement dels cossos i forces de seguretat que són els que han actuat en aquest moment.
Senyora ministra, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vostè.
Adéu-siau, gràcies, bona tarda. Arguel Sánchez, ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Dit això, farem una pausa perquè hem de resoldre encara l'enigma Arbós, tot i que avui l'ha plantejat el senyor Boigues. En 3 minuts hi tornem.
Versió RAC 1.
Encara que siguis de plàstic, te'n recordes? Jo sí.
L'envàs on vas fa 10 anys. Des d'aleshores, cada dia som més les persones que reciclem els envasos d'abric, plàstic i metall al groc per generar nous materials i avançar cap a una economia circular. Per reciclar més i millor, els envasos d'abric, plàstic i metall al groc i avall. El futur del planeta encara és a les nostres mans. 10 anys després, reciclem més. Residuenvas.cat.
Generalitat de Catalunya.
Quan descobreixis totes les idees que tenim a l'Heroi Merlin per aquest Nadal, desitjaràs que duri per sempre. Al voltant de l'arbre, a la teva terrassa il·luminada, asseguts a taula, celebrant amb els més petits, fes que el temps s'aturi amb la millor decoració als millors preus, només fins al 26 de desembre. Compra l'Heroi Merlin Pones a l'app al 910 49 99 99 o vine a la teva botiga l'Heroi Merlin.
Què demana en Jan per Nadal?
Una subscripció a la revista Cavall Fort.
Ah, sí?
Noia, el meu nebot la rep i li encanta. A més de còmics i reportatges, hi ha jocs, manualitats, receptes de cuina. Quina bona idea!
Fes un regal diferent. Entra a cavallfort.cat i subscriu els teus fills a la revista Cavall Fort. I pels més petits de casa, al Tatano.
Química y con 70 doctorándote en zooarqueología. ¿Qué te queda por descubrir?
¿Tú també vols fer coses increïbles durant la teva jubilació? Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestió de plans de pensions que s'adapta a tu ara amb fins a un 4% de bonificació per trasllat. Consulta en condicions a la teva oficina Mafre o a mafre.es.
Diuen que darrere d'un gran pot de l'Eurojackpot hi ha un gran milionari.
Això... I darrere d'un gran milionari?
Doncs què vols que hi hagi? Un...
Ara l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11, és més milionari que mai. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 75 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
En una controvèrsia no hi guanya ningú. En un arbitratge de consum hi guanya tothom. I guanya el botiguer de bricolatge, perquè amb el segell de l'arbitratge ofereix més qualitat i bona imatge. També hi guanya la Rocío, perquè quan veu el segell a l'aparador, sense pensar-s'ho es compra un mòbil d'última generació. I és que si compres o contractes en establiments adherits a l'arbitratge de consum, tens un servei gratuït, just i voluntari per resoldre conflictes de consum sense judicis. Arbitratge de consum. I guanya tothom. Generalitat de Catalunya.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Bé, l'enigma és si algun dia Rodalies serà un servei com toca. Això és un enigma. Un altre és l'enigma científic que avui ens ha plantejat el senyor Buigas. Vale. Aviam, la resposta. Recordem primer la pregunta? Sí, clar. Quin percentatge de mamífers són monògams? Mm-hmm. D'acord? A era entre un 5 i un 10%, B era entre un 40% i un 60%, i la C era més del 80%. Doncs bé, la resposta correcta, sí, perquè m'arriben els meus informes, és la... Atenció, la A... Sí, la gran majoria dels mamífers... Cal que cridi, no són monògons. Baixa una mica el foten el sal.
Està motivat, Toni.
El 90% de... Sí, és que li posa un èmfasi, sí, sí, que ens deixarà sords.
Mira, sembla que li agradi.
És que m'agradava aquestes coses, és com allò dels ximpanzés i els goril·les. Es veu que els ximpanzés tenen els ous més grossos que els goril·les. Saps per què?
Per què?
Això ho va explicar, que va fer molta gràcia. Us ho recordeu, això?
No.
Els ximpanzés... O sigui, el goril·la, la goril·la és monògama, ¿vale? Per tant, sempre té una parella i prou. Per tant, el goril·la, què ha de fer per tenir descendència? Ser molt fort, per aconseguir la
goril·la. La femella, sí, sí, sí.
Però després, un cop la té ja, és igual als ous, perquè tindrà descendència segur, perquè és seva ja, saps? Perquè sempre només copularà ell, sí, i prou. Sí, per tant, sí, uns ous petits ja en té prou. En canvi, el ximpancé, es veu que el ximpancé és més puta que les gallines. I tots fan cua per tirar-se-la, saps? Què passa? Quan tu tens l'oportunitat de tirar-te'l, no? Què passa? Amb uns ous grossos els has de tirar tot el... Saps? Tu, per ser el descendent, has de tenir els ous grossos perquè tindràs més possibilitats de ser-ho, saps?
Sí, 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 sí.
No us recordes,
no? No.
Què té a veure això amb l'enigma d'avui?
Bueno, el goril·la és monògam.
Ens posa un exemple. Sí, sí. Va, endavant. Sí, sí. Vale. Molt interessant.
Jesús,
el millor exemple per aquesta hora, 4:45 de la tarda.
Sí. Vale, pues,
felicito.
Això és la naturalesa, eh?
No, endavant, sí, endavant.
Si no té la naturalesa...
Sí, sí.
Vale.
A mi, a vostè li agrada veure fornicar, per exemple, uns goril·les? Li agrada a vostè? Ja que és la naturalesa, li agrada? A mi no m'ha generat mai cap interès, ni uns goril·les, ni uns cavalls fornicats, ni uns elefants.
No t'agrada la naturalesa.
Per això li dic que a mi no m'agrada. A vostè li agrada i li posa calent, vagi a la cabina del sex shop i miri, es fa un repàs. Vinga, anem a resoldre ja l'enigma d'avui.
Avui hem rebut 543 mails i d'aquests 493, la gran majoria són correctes, han dit l'opció A.
Molt bé.
Per tant, necessitem un número de...
Doncs mira, la Míriam,
bon dia. 493, Míriam.
Doncs el 150.
150, vinga, pel mig.
No cal que corris.
Algun altre exemple, senyor Buigas, relacionat amb micos, goril·les i elefants? No, les aus es veu que són més fidels. Elles que podien fer el salt més fàcilment, no el fan. O sigui, el 90% de les aus són monògames. Curiós, això, eh?
Ja està.
És curiós com sap aquestes coses.
No, això sí, perquè és mestre de mestres.
Ja tenim el guanyador, és... José Espejo Ponce i diu resposta A, felicitats pel programa, és de Vilanova del Camí.
Molt bé. De nom de torero.
Sí.
José Espejo Ponce, de nom de, sí, de maestro.
Seis toros seis.
De la ganadería de Buigas.
Buigas està, ara s'ha quedat desactivat. Ha estat tan esgotat després de fer l'enigma.
No, a més, amb l'explicació extra, vull dir que no. Bé, 4 minuts passen de 4:45. Míriam, un altre punt d'atenció avui ha estat a Alemanya, on continuem molt pendents d'una operació policial que continua contra una organització terrorista que plantejava, atenció, fer un cop d'estat.
Exacte.
Jesús.
Mira, hi han participat més de 3.000 agents de policia i a hores d'ara hi ha 25 detinguts i una cinquantena de sospitosos. Formen part d'un grup d'extrema dreta que estaria preparant, doncs, això, un atac al Parlament. La Fiscalia Alemanya sospita que fins i tot estarien disposats, atenció, a assassinar representants estatals per crear una nova forma de govern.
Doncs anem cap a Alemanya a veure què en sabem, si hi ha algun detall més sobre tot aquesta qüestió. Saludem el corresponsal de RAC1, Isaac Lluc. Isaac, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aquesta operació que ens té a tots sorpresos, s'ha acabat o continua en marxa?
Doncs l'última hora és que hi ha 8 detinguts que ja han passat a presó preventiva, acusats de formar part d'una associació terrorista, i a més les investigacions continuen per tenir una imatge clara de fins a quin punt els plans per fer un cop d'estat estaven treballats i quines fantasies concretes tenien els impulsors d'aquesta conspiració. En tot cas, per a la Fiscalia General de l'Estat queda clar que els acusats volien crear un braç militar i que estem parlant de l'operació antiterrorista més gran des que va acabar la Segona Guerra Mundial a Alemanya. Fins a 3.000 agents en 11 estats federats. També hi ha hagut intervencions a Àustria i a Itàlia. De moment han estat 150 escorcolls, 25 detencions i 50 acusats.
Els detinguts són membres d'un moviment que es diu Reichsbürger, un grup d'extrema dreta. Explica'ns una mica qui són aquests col·lectius, quines idees tenen.
Bé, els detinguts són un conglomerat de persones amb diferents ideologies i seguidors de mites conspiratius, des dels Reichsbürgers, com comenteu, fins a la ideologia antisemita Quanon, no? La majoria dels detinguts sí que són de l'escena dels Reichsbürger, que literalment traduït es pot dir que són ciutadans del Reich, ciutadans de l'imperi. Són persones que creuen que Alemanya com a república federal no existeix, que ha de ser un imperi. Creuen que ara els aliats occidentals controlen Alemanya i que el país està dominat per un estat profund i ocult, no? En tot cas, aquest col·lectiu dels ciutadans de l'imperi que no reconeixen les institucions alemanyes actuals i que voldrien implementar un sistema no democràtic que cada vegada es comporten de forma més violenta i com a moviment està prohibit des de fa 2 anys i mig.
Mm. I quina importància d'implementació té aquest grup a la societat alemanya? Qui el forma?
Aquest moviment no se li havia fet gaire cas fins que aquest febrer, davant els actes de violència creixent, la Fiscalia General els va posar sota la lupa. Segons el Departament Federal d'Investigació Criminal, en menys de 10 anys han passat d'estar formats per 15.000 persones que no reconeixen la Constitució ni el sistema de justícia ni l'aparell fiscal a 21.000. D'aquestes persones, un 2.100 són considerats potencialment violents. I alguns fins i tot amb instrucció militar perquè són exsoldats de l'exèrcit alemany.
Qui és? Parlem de persones detingudes. Hi ha una exdiputada, no?
Sí, es diu Birgit Malzack-Winkemann, de 58 anys, i atenció perquè és jutgessa de professió a Berlín. És expolítica de la ultradretana AfD i com a antiga diputada es coneix bé l'edifici del Reichstag, no? que presumptament volia atemptar aquesta xarxa. Aquesta exparlamentària és aficionada a l'esport, justament al tir esportiu, i està en possessió, doncs, de diverses armes. El seu advocat, en tot cas, no ha volgut fer cap mena de declaració.
Hi ha un altre detingut que és un aristòcrata. Qui és?
Sí, es diu Heinrich Reuss, descendent de la noblesa de Turíngia, però se'l coneix com a Heinrich XIII o Enric XIII, o príncep Royce. Té 71 anys i voldria ser emperador, vaja, o sigui que aquesta seria la cosa. Hauria estat el màxim governant si s'hagués fet i prosperat un cop d'estat. Està identificat com a ciutadà del Reich. De fet, el seu castell de Cacera, a Turíngia, s'ha reunit aquest any diversos cops amb altres membres d'aquest moviment. Viu, però, a Frankfurt, perquè és assessor financer, i es creu que ha pogut finançar també un grup ultradretà anomenat Unió Patriòtica. La seva parella, de 39 anys, una tal Vitalia B, tal com està citada a la premsa, doncs es veu que es podria haver encarregat de les relacions exteriors amb Rússia.
Déu-n'hi-do, perquè, clar, hi ha alguns paral·lelismes amb això que ens expliques de l'imperi, que és la idea que té Vladimir Putin i els seus, en aquest cas, correligionaris que estan amb ell, que volen una Rússia imperial. Aquests detinguts també tenen la idea d'una Alemanya imperial. Veig que, en fi, les ínfules van a tope. Hem viscut, fins i tot, cops d'estat, com per exemple el cas de viure al Capitoli als Estats Units, que es va intentar fer un cop d'estat per mantenir Donald Trump. També ho hem vist a Brasil amb mateix Bolsonaro, que va intentar invalidar tot un seguit d'urnes, i ara ho estem veient aquí a Alemanya. Fins i tot planejaven fer un atac al Parlament alemany, no? Se sap alguna cosa més d'aquest acte al Parlament alemany, que vindria a ser com el que varen veure al Capitoli dels Estats Units?
Sí, de fet, deixa'm recordar que el 2021 hi va haver també accions violentes per part d'aquests ciutadans de l'imperi, que van intentar doncs, protestar, intentar saltar l'edifici del Parlament, no? Després d'una multitudinària manifestació anti-Covid. Ara estem parlant més d'un assalt més per dins, i de fet diguem-ne que els plans encara doncs, estan sota subjecte de la investigació, però sí que hi havia la fantasia de seguida erigir aquest Heinrich Reuss com a principal governant, i de fet tenir ja nomenat un gabinet de ministeris, no? on tenia presència doncs, aquesta exdiputada de l'ultradreta, una doctora en medicina doncs, que seria ministra de Sanitat, però sobretot el que espantava a les autoritats alemanyes és aquesta circumstància de que hi ha doncs, molts militars, diversos militars i soldats, que estan, doncs, alguns són de comandos especials i que estan instruïts en armament i en ús d'armes.
Tenint en compte el nombre d'integrants al grup i les infraestructures amb què comptaven, s'hagués pogut portar a terme aquest cop d'estat?
A veure, trontollar tot l'estat, evidentment que no. Tota una democràcia com Alemanya, no. El que sí que estem és que es podria haver donat un ensurt gros, per això que comentem, de la creació suposada d'un armament militar, amb tots aquests especialistes en munició, amb armes que tenen a casa seva, etc. Però a partir d'ara jo crec que estem obligats a prendre'ns seriosament totes aquestes amenaces, si més no aquesta és la reflexió general dels mitjans de comunicació alemanys.
Isaac Lluch, moltíssimes gràcies per la teva crònica des d'Alemanya. Que tinguis una bona tarda.
Igualment, bona tarda.
Fem una pausa i tot seguit reprenem el que ha estat el col·laborat fins avui de la selecció espanyola aquí al Versió RAC1. Manolo, el del bombo.
Manolo!
RAC1. Viu el Nadal al Palau de la Música Catalana amb l'Orquestra Simfònica del Vallès. Torna a reviure la màgia del conte del Trencanous de Tchaikovsky i celebra la màgia del Nadal com quan eres un nen. El 25 de desembre i el 6 i 7 de gener al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
T'imagines una casa d'en somni amb els teus mobles a mida com tu la vols? A Facilmobile ho podem fer. A Facilmobile som experts en la distribució d'espais. Dissenyem, fabriquem i muntem els teus mobles en temps rècord. Ni t'imagines el que podem fer per tu. Truca'ns o troba la teva botiga més propera a facilmobile.es.
El Museu d'Art Jaume Morera va néixer a Lleida fa més de 100 anys. En aquest temps ha creat una extensa i valuosa col·lecció. Ara, el museu es transforma i amb la nova ubicació a la Rambla de Ferran iniciarà una nova etapa amb un concepte més ampli i nous significats. Si vols conèixer el seu patrimoni artístic i els detalls del nou projecte, entra a morera.paeria.cat. Transformem el museu. Construïm el nou Morera.
És temps de celebrar i a Supermercats Plus Fresc t'oferim un gran assortiment de productes en oferta.
Galets de Nadal al Pavo, segona unitat al 70%. Brou Aneto de carn d'olla, segona unitat amb 70% de descompte. Cava Raimat Brut Nature Eco, segona unitat al 50%. I recorda que t'ho portem a casa. També pots fer la teva compra online. 7 botigues a Barcelona.
Plus Fresc, el súper que t'estima.
Soy una taza, una tetera, una cuchara.
Que si sóc feliç? Doncs sí, és que tenia un pressupost per reformar la meva cuina amb Smart Cuines i he anat a contractar-lo. I per acceptar-lo abans que caduqui, et fan un 20% de descompte addicional.
Smart Cuines, a Diputació en Padilla, entre la Monumental i Glòries. smartcuines.com.
L'olla més gran de Catalunya arrenca el bull.
Del 2 al 11 de desembre, vine a tastar el brou termal i a provar la carn d'olla del Mercat de Nadal de Caldes de Montbui.
Durant 10 dies, desenes de parades amb productes nadalencs, food trucks i activitats per tota la família.
Més informació a visiteucaldes.cat.
Caldes de Montbui, el poble que bull.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. Descobreix tot el que t'ofereix Sant Boi a la Fira de la Puríssima els dies 6, 7 i 8 de desembre. Fira de Nadal, jardineria, mercat gastronòmic, artesania, automoció i mobilitat sostenible, entre moltes activitats més. Sant Boi, una ciutat implicada amb la sostenibilitat. Sant Boi, pura inspiració.
Bon Nadal! Baixaderes del Clot.
Bon Nadal, adoptants de gossos d'Horta, pagesia de Collserola.
Bon Nadal, tietes de l'Eixample.
Bon Nadal, paradistes de Santa Llúcia.
Bon Nadal, Barcelona.
Bon Nadal, família.
Entra a barcelona.cat/Nadal. Ajuntament de Barcelona.
Break Free torna a Barcelona després del seu èxit. El gran tribut a Queen amb temes com We Are The Champions, I Want To Break Free, We Will Rock You. El 17 de desembre al Palau de la Música. Entrades a Palau de la Música i a nkprodarte.com.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
El que fes venir, mata. Si ho vols prendre, doncs prendre.
Marc Serra, bona tarda.
Bona tarda, què tal, com esteu?
Ahir ens vas faltar tu a la transmissió, ja, per acabar de rodonir.
Però és que jo tenia una esperança, ara la confessaré, que era que Espanya arribés a la final per anar a veure en directe a Manuel del Bombo com animava la selecció.
Home, jo,
jo crec que s'hagués quedat a casa.
Jo aquesta esperança, veient a Espanya que he vist tots els partits, no la veia. Però sí que almenys tenia l'esperança del que va dir el Mago Fèlix.
Sí.
Que bueno, Espanya passava l'eliminatòria i es classificava. Llegava pel dissabte, sí. I que el dissabte no sé què hagués passat.
Durant el partit de la passó, el problema és que no els penaltis, no.
Ja sabem com se la juga vostè, i la veritat és que li vam preguntar si guanyava.
No van marcar cap gol durant...
Bueno, però estava eliminada. El partit no estava eliminada.
L'eliminació d'Espanya el que genera és una altra conseqüència col·lateral, que és la fi del serial Manolo el del
Bombo.
Això és el que a mi m'ha deixat...
Oña, Manolo, joder!
Destruït com Manolo,
Jo com si m'hubiera muerto.
A tot això, Manolo, finalment no ha pogut anar a Qatar, a seguir la selecció espanyola.
Els bitllets que li havien comprat s'hauran perdut?
Home,
de todo.
Perquè, clar, no crec que ara vagi la semifinal i la final, si no hi ha Espanya. No. Per tant, bitllets perduts, un home desfet a casa seva, fins avui, que ha deixat d'estar a casa seva.
Què dice, tete?
Ahir, després de la derrota, dia trist, però avui Manolo del Bombo surt de casa...
L'han echado.
Per anar-se'n cap a Madrid.
A rebre la selecció espanyola que arribava aquesta tarda de... Bueno, de Qatar.
Però jo he pensat que li haurien guardat un lloc com a animador oficial, que no ha pogut anar a Qatar i que estaria, doncs, jo què sé, a la porta d'on surten els jugadors.
Bueno, la porta o donar la benvinguda als jugadors, als jugadors que venen de Doha.
Doncs jo l'he enganxat a l'AVE, des de València, que és on viu ell, fins a Madrid, i ha passat això.
Bueno, ayer lo pasamos mal, pero también hubo mala suerte también, porque hubo un par de ocasiones que se podía haber marcado y tal, pero el fútbol es eso, es jugar bien, tener suerte y tal, ¿no? lo pasamos muy bien, estuve en el bar que tenía yo antes y estaba, bueno, lleno, la terraza llena, el bar, todo se pasó. Parecía que estábamos en un campo de fútbol.
¿Y ahora vas para Madrid?
Sí, voy a Madrid.
¿Pero vas a hacer algo de la selección a Madrid?
Sí, algo van a hacer, algo quieren hacer. Me parece que llegan a las 4 de la tarde o las 5.
O sea que a lo mejor los vas a ver o no se sabe.
No, se conoce que habrá muchísima gente, ¿no? Y, no sé, pues mira, lo veremos salir de ahí, del AVE.
O sea, vas como un espectador.
Sí, pero con el bombo. Porque, no sé, se han portado mal conmigo.
Això és l'última que podia passar. És a dir, se'n va a Madrid per compte seva a veure com arriba la selecció
I animar-los amb el bombo. Interagint el bombo.
Sí, que ens va explicar el Curro que
pesa, mucho,
que pesa molt i li sortia una contractura a l'esquena. Però a més no li han guardat cap lloc de res. És a dir, ell hi va com a animador. És a dir, no té un lloc on reservat per Manolo
del
tampoc,
bombo. Ell diu que hi haurà mucha gente. Jo crec que la rebuda serà gèlida. O sigui, serà la mateixa rebuda que poden tenir els pingüins al Pol Nord.
Bueno, però hi ha gent, encara queda gent a favor de la selecció, i de Luis Enrique cada vegada menys, però algun queda, vés a saber si Madrid. En tot cas, ell diu que les coses s'haurien d'haver fet molt diferents. És una espina, que no es va treure mai a la vida.
Después de 10 mundiales, tener dos billetes d'avión y luego llegar ahí dos días antes de decirme que no puedo entrar porque no tenía hotel, no sé, lamentable, ¿no?
¿Cómo hubiera cambiado todo?
Atenció.
Si tú hubieras estado ahí, ¿no?
Defraudado porque después de 10 mundiales que me hagan esto, no hay derecho. Yo creo que otros presidentes no hubieran consentido el no estar yo ahí.
Ya, pero es que, bueno, es lo que has puesto tú en Instagram, ¿no? Todo hubiera sido diferente. Con Manolo en el estadio todo habría cambiado, ¿no?
Sí, tiene razón. Mucha gente puede ser eso. En fin, estoy muy, muy mal.
Manolo? S'ha trencat a l'AVE, Ha sonat l'avís de l'AVE i s'ha trencat el Manolo.
Próxima estación a llorar, Pete. Próxima estación, chubascón de llorar.
Ha apuntat el president de la Federació Espanyola dient que si n'hi hagués hagut un altre, les coses haurien estat...
El Rubiales l'ha apartat. Rubiales ha apartat a Manolo del Bombo. I ara tenim les conseqüències. Perquè amb un altre ritme i amb un altre
temps... Aquest és el tema.
Amb un altre ritme, els jugadors haguessin anat a un altre ritme també al camp.
España te había dentro.
Aquest el Curro no ha sabut marcar el ritme als jugadors.
Porque no lo siente.
Us hem posat al Twitter del programa, a l'Instagram, que va publicar Manolo del Bombo, que diu: hacía más falta que nunca.
Ante todo.
Ahora es demasiado tarde.
Demasiado tarde.
El president, però, és qui té tota la culpa.
Mucha emoción, pero mucha tristeza, porque me ha fallado la federación, me ha fallado. Yo creo que otros presidentes no hubieran consentido que yo no estuviera ahí. Yo no puedo hablar mal de ningún presidente porque todos se han portado muy bien conmigo. Pero el de ahora, por ejemplo, el señor Rubiales, yo creo que no ha estado a la altura que tiene que tener un presidente, porque no he faltado yo, ha faltado todo España. El bombo que lo hice nuevo para este mundial y tal, y no ha podido estar aquí.
Es que ha fallado a España, Manolo, a España.
España, a mí conmigo no han fallado a España, porque todo el mundo quería verme, todo el mundo me nombraba, todo el mundo, en fin.
¿Manolo? ¿Manolo?
Sí, Manolo, ánimo tal, ánimo sí, pero la tristeza la llevo por dentro, ¿sabes? La tristeza la tengo por dentro yo.
¿Manolo? ¿Manolo?
Sí.
Una conversa molt difícil, perquè...
Sí, és que l'AVE sembla mentida que estiguem al segle XXI, al 2022, i encara sigui impossible mantenir una conversa des de l'AVE a qualsevol lloc. Pues és increïble.
Hi havia interferències, hi havia túnel, però hi havia un moment que ell plorava i no continuava parlant.
Ara et parlen de que podràs parlar per telèfon als avions, amb el 5G, però primer arreglem...
No. I l'Antoni Solà, que ens proposa un nou nom per Manolo el del Bombo, diu que li diguem Dramanolo el del Bombo.
Manolo el del Lloro. Esto no me ha gustado esta broma, ¿entiendes? Esta broma era muy mal gusto.
Es que només...
Eso en la COPE no s'habría hecho, porque no. Hay respeto por España.
Bueno, però a la COPE no han parlat amb Manolo del Bombo i no estan pel que li està passant a Manolo, que ha estat rebutjat, apartat per la Federació Espanyola de Futbol per no anar a la selecció espanyola de Qatar.
Perquè Rubiales habrá amenazado a la COPE.
Rubiales, que és calvo.
I per la seva penya.
Que el nom no li fa la... Exacte, el cognom no li fa la cosa.
A qui anem ara?
I per la seva penya.
Ara.
Perquè l'altre dia vam parlar amb Curro.
Sí, que és de la penya Maria Roja.
Maria Roja, tete.
Va deixar anar acusacions contundents contra Manolo del Bombo.
Sí.
I crec que ha arribat el moment, ja que tot això ho has de treure com una tirita. Ha de ser ràpid. Però ell ha de saber la veritat. Sí. Què estan dient d'ell a la seva esquena. Li posem els documents de Curro. Ja veieu que la cosa comença bé, però es va anar torçant a mesura que anem escoltant. Nosotros llamamos a Curro hace unos días para ver cómo estaba. Y bueno, nos comentó algunas cosas que nos llamaron la atención, ¿no? Te pongo lo que nos dijo, porque así no hay malos entendidos, y escuchas lo que él comentó, ¿vale? Te lo pongo un momento, a ver qué te parece. Creo que él vio a través de redes como que había quedado sustituido, ¿no?
No, que va, pues, no, además es que el Bombo es suyo. Se lo ha comprado él, lo ha mandado él, y todas las entrevistas, y tú ves la entrevista que me han hecho a mí, yo soy el que lleva el Bombo. Todas las entrevistas que me han hecho a mí, todas, digo lo mismo. Este no es mi Bombo, ese Bombo de Manolo. Lo toco yo con su brazo, ese Bombo Manolo. Pero por las circunstancias, ya está. Pero lógicamente él también tiene que entender eso, son muchos años ya, y ¿sabes? En algún día tendrá que decir, oye, basta, y tendrá que haya otro que toque el Bombo, o la flauta, o la trompeta, o lo que sea, ¿sabes?
No sé, no, de momento estoy contento de que haya sido Curro el que ya haya cogido el Bombo de la peña, que yo se lo regalé a ellos, que me nombrara, que dijera que no se lo he regalado yo. Estoy contento.
Per tant, un bon inici. Està content de que el Curro l'hagi substituït i toqui el Bombo i tot això. Sí, el que passa que ha dit coses que no li han agradat tant. Lo que nos comentaba Curro es que a lo mejor ya eras mayor para hacer este trabajo.
Yo solo sé que él no ha podido venir hasta ahora por circunstancias. Que le han ofrecido, según el semifinales y final, la federación, que está muy mayor, y no sé hasta dónde vaya este hombre, y que le han intentado ayudar, pero que claro, la jaya, y esto no es un mundo como otro cualquiera, ¿sabes? Aquí hay una serie de condiciones que hay que reunir para poder entrar, y este hombre tiene 83 años, ¿sabes? Y ahí quien le eche una mano, bueno, ha habido una serie de circunstancias que no han sido propicias para que él pueda llegar aquí.
A ver,
no. Yo tengo 74 años, he hecho 10 mundiales y estoy fenomenal. Me han operado 5 veces, una vez del corazón y tal, y estoy fenomenal. Eso no es excusa. No, se ha equivocado. Tengo 74 el día 15 de enero.
Claro, él dijo, claro, con 80 y pico años aquí en Qatar, arriba y abajo, a lo mejor está mayor.
No, yo estaba perfecto.
Estava com un té de gimnasio.
A veure, que li han fet 5 operacions i una d'acord.
Sí, però el Curro li va posar...
10 anys més, i 80 llargs, 73...
Lo mató estando vivo.
No és el mateix 73 que 83.
No, i més ell diu que està perfecte. No, i que
està de puta mare.
Però si és això, que pot anar-hi, home.
No, yo creo que se equivocan. Yo estoy perfecto, yo lo único que me canso alguna vez es si hay que subir muchas escaleras y tal, pero las piernas, pero nada más... Pero para gritar, para animar y tal, estoy perfecto, ¿no?
Bueno, él también nos dijo que si hace falta te puede sustituir.
No, hay Manolo para tiempo, y me gustaría que, si a él le gusta y él quiere hacerlo y la peña quiere y todo eso, por mí no hay ningún problema. No, ahora estoy fuerte todavía, ¿eh? Todavía estoy fuerte.
si li fa il·lusió que el substitueixi, però ara no, eh? Ara encara està fort, eh?
Cosa, més pot haver un bombo? No en poden haver dos? Més
però, un bombo, però llavors, no, però és una qüestió de qui anima, és a dir, quin és el bombo de referència?
El de Manolo.
Clar, n'hi ha d'haver un que marqui el ritme a l'altre.
Si no, llavors com ho fem, això?
Qui mana, el Curro o el Manolo? Ara.
Ja heu vist que la tensió ha anat en augment i la cosa s'ha acabat de trencar en aquest detall. Bueno, él me puso un ejemplo de cómo anima la selección, que es esto.
Esta es tu hinchada, tu hinchada, tu hinchada, tu hinchada que te anima, te anima, te anima, te anima con el alma, el alma, el alma, el alma y la garganta, 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 ue, ue, ue.
Pero eso es, suena bien cuando estamos en una calle que va a pasar la selección, pero en el campo hay que hacer otro estilo.
Ante todo, que no sabe, Curro quiere pero no sabe, tete.
Un altre estil, no es pot anar amb aquestes rimes fàcils al mig d'un estadi quan s'ha de donar un cop de mala selecció.
Massa lletra.
Això per un carrer encara, però en un estadi no, home. I crec que al final d'aquesta conversa, que és la que ara escoltarem, és el reflex perfecte de com ha acabat aquest Mundial per la selecció.
No me digas.
Bueno, Manolo, ya no te voy a quitar más tiempo, ha sido un placer hablar contigo, pero creo que vamos a tener que despedirnos con un ánimo a España, ¿no? ¿Cómo podemos animar hoy la gente que está triste?
Un momento. A por ello, joder, España.